Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, Miquel Pelayo ha estat reelegit com a president del Club Rubí Sant Cugat aquest dijous en ser l'únic candidat al càrrec. Pelayo afrontarà el segon mandat al capdavant de l'entitat durant els propers 4 anys. Mauri Benito, que era l'altre candidat que havia anunciat que es presentava al càrrec, finalment no ha fet el pas endavant per optar al càrrec. El màxim mandatari del club ha explicat que les bases del projecte són la continuïtat basada en els èxits de l'escola, la consolidació del primer equip femení a Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i cercar l'ascens del sènior masculí a Divisió d'Honor, una junta directiva integrada per 11 persones i on destaca la nova figura del gerent a càrrec de Mario del Val. També volen estimular el rugby inclusiu i, òbviament, també que hi hagi un torneig internacional de referència, a més del torneig John Reca, que reuneix més de 800 participants. Miquel Pelayo ha explicat quin és el seu eslògan i el que és més important, la cirereta al pastís.
Si d'aquí no surten persones, ho estem fent malament. Sí, lo del rugby és fantàstic perquè és l'esport de la nostra vida, però d'aquí han de sortir persones, sobretot. Persones que el dia de demà se'n recorden de lo bestial que era jugar al rugby, lo bé que se ho passava. Això és el més important.
Més notícies i més noms propis. El de Jaume Clotet és un periodista que de tant en tant escriu llibres i guanya premis, però no vol que el qualifiquin d'escriptor encara. Aquest dijous ha vingut a Sant Cugat a presentar la seva darrera novel·la, la primera ambientada en gran part en el present i la primera de ficció, La germandat de l'Àngel caigut, Premi Josep Pla 2024. De fet, com a expert en novel·la històrica, explica que ha necessitat salpebrar-la de referències històriques reals perquè li feia por que, com a periodista, la història semblés inversemblant. El també periodista santcugatenc i amic personal, Jofre Llombart, ha sigut l'encarregat de presentar-li el llibre, que ha qualificat a 4 d'abril del millor llibre del 2024. Escoltem, precisament, Jaume Clotet.
El fet de posar-hi elements històrics, capítols històrics sencers i tota l'estona està salpebrada amb elements històrics que molta gent o coneix o li poden sonar i que són certs, però vinculats a la història, crec que li donen llavors la versemblança, que era la gran por que jo tenia, que el ser una novel·la tan de ficció, perquè és de molta ficció, fos inversemblant. I això, com a, potser és un tema professional, com a periodista, si no és versemblant, malament.
I parlem de la 14a edició de la Marxa del Corredor Verd del Vallès, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat. Es disputa el diumenge 21 d'abril amb dos recorreguts, el de 20 quilòmetres i el de 9. El traçat més llarg, sota modalitat de caminada i marxa nòrdica, surt de Matadepera, passa per Sant Quirze i arriba a Sant Cugat. Fins aquí la informació.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El Calaix. Obre'l i connecta't. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Pregunta, comenta, proposa, suggereix. elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix, amb Mònica Socies.
Abril comença amb aroma de roses de Sant Jordi, moltes lectures i solidaritat. Torna Girem Full, una iniciativa unida a la lectura per a la recerca contra el càncer. La Núria Vilamajor, una de les ànimes d'aquest projecte i responsable de l'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic, ens acompanya per parlar-ne. I de Sant Jordi ens en parlaran en Quim Torra i Pla al text i l'Òscar Rotbach amb les fotografies al llibre Sant Jordi, heroi i patró de Catalunya, publicat per Cossetània. Quina és la història? On comença el mite? I estem d'enhorabona. Podem llegir novament la Natàlia Cerezo, que ens presenta Ara sóc un llac, publicada per l'editorial Empúries. 5 relats que ens faran viatjar a Taipei, a la memòria, a la nostàlgia, als records, i que estan plens d'aigua. Un mirall natural per retrobar i retrobar-nos. Continuarem amb els més petits de la casa. Anna Maria Villalonga és l'autora del conte Les cuques de llum, amb il·lustracions de la Patricia Nájar, publicat per Obrador Editorial. i encara tenim temps per recomanar-vos algunes lectures més de cara a Sant Jordi.
Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler.
El Calaix.
Obre'l.
I trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
per a la xarxa.
El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Mònica Socies.
L'any 2019 naixia Girem Full, una iniciativa que uneix la lectura i la ciència en la lluita contra el càncer. La pandèmia del 2020 també va sacsejar aquest projecte, però no pas aturar-lo. I aquest 2024 arriba amb forces renovades. Ens acompanya per parlar-ne la Núria Vilamajor, responsable de l'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic de Barcelona i una de les ànimes de Girem Full des de la seva primera edició. Benvinguda, Núria.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, a plena càrrega ja i amb tot aquest projecte funcionant, perquè estem gravant aquesta entrevista i està funcionant ja aquest Girem Full del 2024, campanya de Sant Jordi.
Correcte, i amb moltes ganes i moltíssima, moltíssima il·lusió tots plegats.
Ens pots fer una petita explicació pels que no ho coneguin, perquè sé que ja es va parlar aquí al programa, però clar, han passat una mica de temps. Repassar una miqueta què és Girem Full.
Girem Full és una iniciativa que l'objectiu principal que té és impulsar la recerca en immunoteràpia contra el càncer, en aquest cas que es du a terme a l'Hospital Clínic. És una trobada de diferents àmbits de la societat que jo crec que molt ben trobats, perquè junts doncs, hem creat un projecte que més enllà d'aquest impuls a la recerca, que és un bé per tots, per tota la societat, perquè al final és recerca per portar a la salut pública, però té un doble impacte importantíssim, que és aquest fomentar la lectura, impulsar també la cultura, i és com una fórmula màgica que creiem que ens milloren a tots com a societat i que oferim a la societat també una manera d'implicar-se diferent, innovadora i molt il·lusionadora.
Parlàvem prèviament de valors, no? Que jo penso que és un dels punts importants, perquè llegir també cura, també sana, vull dir, és una manera d'estimar-nos i després també queda a la societat. Penso que treballeu uns valors molt importants.
Correcte. Al final, la cultura, tots els aspectes de la cultura són salut, no? És un benefici a la primera persona, però més enllà d'un mateix, doncs, en tota la societat, no? I en un moment potser en el que es qüestiona molt quins són els nivells educatius, quin és el nivell d'implicació de la societat, doncs, en termes d'educació i de cultura, doncs, dur a terme iniciatives d'aquestes creiem que és important. Ens millora a tots, no només en l'àmbit de la salut, sinó que ens millora com a persona, ens obre els ulls, ens transporta, no? Tots els llibres ens transporten a les seves històries, en els seus escenaris, i en general ens millora com a societat. Llavors, demanar a la gent que per impulsar la recerca simplement facin el gest de llegir un llibre o un milió de llibres, és igual, quants més millor, ens sembla que és una manera molt bonica de créixer tots com a societat.
Parlem de solidaritat, de col·laboració i també del compromís amb la recerca científica. Però tu ara ens deies, no?, llegir un llibre. Com funciona aquest Girem Full? Aviam, què hem de fer? Què hem de fer nosaltres?
És ben senzill, ben senzill. El que hem de fer és llegir. I ja està. Hem de llegir, hem d'entrar... Sí, el que demanem, llavors, com es converteix això en recerca? Perquè, a veure, llegir és fàcil, però com ho feu? Doncs molt bé. Tenim, per una banda, uns lectors, que és aquesta comunitat, aquesta xarxa que estem demanant de fer créixer i que volem convidar tothom que hi participi. I, per un altre costat, doncs, tenim uns padrins de lectura, els hi diem nosaltres, que són doncs, donants, que de manera altruista i anònima doncs, donen recursos per poder convertir aquests llibres llegits en hores de recerca. Hem fet una tangibilització, cada llibre llegit que es tradueix en una ressenya, que ara t'explicaré com s'ha de fer arribar, perquè sí, és important que ens arribi, mm-hmm, si no la podem comptar. Doncs per cada llibre llegit, per cada ressenya que ens arriba, hi ha algú que donarà 20 euros. Llavors, el nostre objectiu d'enguany, del 2024, és aconseguir que ens arribin 6.000 ressenyes, és a dir, 6.000 llibres llegits, que cada una són 20 euros i, per tant, el que estem és intentant assolir 1.000 hores de recerca contra el càncer.
Se m'està posant la pell de gallina només de pensar-hi, o sigui que llegiu. Des d'aquí només podem dir, sobretot, totalment, llegiu.
Llegiu, correcte.
Però s'ha de fer arribar. Com s'ha de fer arribar?
Hi han tres maneres de fer-ho arribar. En base a dues coses, és a dir, hi ha uns punts de llibre físics, de llibre en full, que aquests punts de llibre físics es poden trobar a les llibreries que estan adherides a la campanya, n'hi ha arreu del territori, a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i cada dia n'anem sumant més. Aquestes llibreries pots identificar-les entrant a la pàgina web de Girem Full, que és dona.clinicbarcelona.org/Girem Full, dona.clinicbarcelona.org/Girem Full, i en allà trobareu un mapa en el que hi ha una llista, una relació amb totes les llibreries adherides, d'acord? Qui ho vulgui es pot acostar a una d'elles, demanar el seu punt de llibre gratuït, llegir el llibre o els milions de llibres, al revers escriure la ressenya i o bé tornar-la a la mateixa llibreria, o qui estigui a prop de l'Hospital Clínic a Barcelona, doncs en el hall de l'hospital hi ha una bústia immensa, som molt optimistes, que la volem plena fins al capdamunt. La pot dipositar en aquesta bústia. Si no, hi ha una manera molt més senzilla de fer-ho, que és a la mateixa web que us deia. Hi ha un formulari en el que es pot fer aquesta ressenya online que ens arriba directament. Lo important és físicament o online fer-nos arribar a la ressenya del llibre llegit.
Bé, ara falta acotar les dates, perquè sabem que tenen fins al dia 23 d'abril per fer-ho. Aquí finalitza el termini?
Correcte. Girem Full és un projecte, és una campanya que aquest any, en aquest format, té la primera edició, perquè Girem Full ve de lluny, però amb aquesta forma iniciem recorregut aquest any, enguany, però volem que sigui any a any, és a dir, volem créixer i que cada any hi hagi més lectors i més lectors i més lectors. Llavors, en quin període de l'any? Doncs no hem trobat millor període que entre el 21 de març, que és el Dia Mundial de la Poesia, i el 23 d'abril, que és la Diada de Sant Jordi. Tenim un mes sencer per llegir molts llibres entre una data i una altra, que és absolutament, doncs, representativa del que és el fet de llegir i fomentar la lectura.
Dues dates importants aquí, ja recordeu que celebràvem també el Dia de la Poesia, així que vinga, a fer aquesta marató lectora. I no ens podem oblidar de qui està al capdavant d'aquest projecte. Tenim tres noms, Núria.
Importantíssim. Sense les tres figures, sense els tres actors, això seria complicat, o encara que no ho fos, perquè creiem que és un projecte que té tot el sentit, li donen una força impressionant. En primer lloc està el Gremi de Llibreters de Catalunya, al darrere, que ens permet fer aquesta xarxa i arribar arreu del territori amb tota la força, amb tota la implicació. En segon lloc hi ha la Fundació Collserola, que des de l'Escola Frederic Mistral Tècnic Santa Eulàlia, a Barcelona, doncs inicien aquest projecte, que això també és important, és a dir, on comença aquest projecte? Comença l'escola. Són els nens els que agafen la bandera i diuen, escolteu, aquest és el nostre futur, és la salut, és l'assistència sanitària per tothom. Nosaltres llegim, no ens preocupem de posar diners, és a dir, el que ens demanen és que llegim, i a base de llegir, doncs, que puguem avançar en la recerca. Per tant, societat, agafeu el nostre exemple i tireu endavant. I per tercer lloc està l'Hospital Clínic. Evidentment, doncs, amb aquests projectes innovadors i transcendents que s'estan duent a terme amb immunoteràpia, liderant aquesta recerca, doncs el tamboret de tres potes és ideal. La veritat és que és un luxe de companys de viatge que ens hem trobat, i crear el projecte ha sigut una experiència magnífica, i estem convençuts de que implementar-lo i créixer serà fantàstic, i que la gent, doncs, s'està sumant. Ja ho estem veient. La idea agrada i molta gent, doncs, està engrescant, perquè al final demanem llegir.
Bé, tres noms que estan al capdavant, però tots en podem formar part d'aquest projecte si llegim molt i fem aquestes ressenyes i les dipositem on calgui, ja sigui via online o sigui presencial. Des d'aquí us animem, sobretot, llegiu, participeu i penseu que llegir us alimenta a vosaltres, però a més ajuda a tota aquesta recerca pel càncer. Núria, de veritat, donar-te molt les gràcies, perquè més és que l'hauríeu de veure amb l'alegria que t'ho explica, no?, tot això, i penses, sí que és una ànima de Girem Full.
No, és un projecte que té ànima, té cor, té sentit, n'estem enamorats. N'estem enamorats absolutament, és fantàstic. I sabem que a la gent li està agradant, amb la qual és molt satisfactori veure que estàs oferint la possibilitat a la societat de créixer en molts sentits. Estem contents i agraïts.
Núria, contents nosaltres també de donar-vos veu i res, anem cap a Girafull, no?
Absolutament, ja estem tardant, llegits, venen vacances, tothom amb un llibre a la mà.
A Girafull, moltíssimes gràcies, una abraçada enorme i després veurem quins han estat els resultats.
Moltíssimes gràcies.
El calaix, obre'l i connecta't. elcalaix.onalatorre@gmail.com Pregunta, comenta, proposa, suggereix. elcalaix.onalatorre@gmail.com El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Estàs escoltant El Calaix amb Mònica Socies.
Avui el marc que ens acull és Montblanc. Vila ducal des de 1387, quan l'anomenen, ens venen al cap les imatges de la seva muralla i de la seva setmana medieval. Ens ve al cap Sant Jordi, la seva princesa i precisament d'aquest mite i, ara ho veurem, d'aquesta història que és tan nostra, en parlarem avui amb dos convidats de luxe, l'Òscar Rotbach i en Quim Torra Pla. Benvingut.
Hola. Hola, què tal?
Bé, avui fem parada i fonda amb una vila ducal que ens ha portat moltes alegries, a més, amb un dia molt especial, perquè avui és un dia només per parlar d'aquesta història, d'aquesta llegenda. A veure, una pregunta obligada és com va néixer el llibre, perquè això té... Ens n'anem... Mira, ja miro l'Òscar directament, eh? Ens n'anem al 2003, ara parlàvem... El 2013?
13.
2013, perquè parlàvem de bogeria,
sí.
No? I si no fem bogeries en aquest món, Òscar, no...
Bueno, no sé, jo ara comentava fora de micro, no?, que el president sempre em diu, ostres, que em presentes projectes molt grossos, no pot ser més petits. No, no, hem de pensar en gran. Som un país petit, però les nostres idees, els nostres potencials són immensos. Després no podem pensar en projectes petits, hem de pensar en projectes grans, imponents, i sabem fer-ho, per què no? Vull dir, com deia aquell senyor de Madrid, los catalans hacen coses, però si fem coses, les fem ben fetes, i que aquell llibre...
Ens hi posem. Sí. També ho dèiem amb la Marta, també de Cossetània, perquè parlem precisament d'un llibre, Sant Jordi, heroi i patró de Catalunya, publicat per Cossetània. Un llibre preciós amb unes imatges espectaculars, però clar, ens n'anàvem al 2013 perquè és quan neix una miqueta, bueno, quan feu aquí, quan transformeu Montblanc. Però la idea suposa...
El 2013 comença... Jo, sincerament, el 2013 desconeixia del tema la llegenda que es centralitzés a Montblanc. Vinc aquí per la revista Descobrir Catalunya fent un reportatge dels grans monestirs de la Ruta del Cister i m'assabento per part de la gent d'aquí de turisme del Montblanc, qui tinc un tracte durant aquests dies que estic produint el reportatge dels monestirs, doncs bastant propera, i m'expliquen el tema aquest de la llegenda i que la recreen i així. A partir d'aquí, doncs clar, jo penso, ostres, i comento, no he fet mai una recreació de les imatges en llocs reals de Montblanc, explicar una mica la història amb imatges. Ah, doncs no, i tal. Bueno, vaig pensar, bueno, deixa'm fer una recerca a nivell de Google, no? Si algú ho ha fet, i em dono compte que ningú ha fet aquesta història. A partir d'aquí, doncs, començo a implicar doncs, tant la gent de turisme de Montblanc com la gent de l'associació per dir, va, anem a fer això. I a partir d'aquí, bueno, es comença a liar la troca fins que, em sembla que això era hivern del 2013, o sigui, principis d'any, doncs a l'abril, ja durant la setmana medieval, ja comencem a recrear aquestes imatges per explicar el relat de la llegenda clàssica de Sant Jordi.
I aquí comença tot.
I aquí comença tot.
Sense pensar en llibres, sense pensar en
res. No. De fet, no, jo vaig buscar que això tingués una sortida, una finestra en el món editorial, i com que era col·laborador de la revista Descobrir, vaig dir, ostres, podreu treure aquest reportatge? Vaig fer aquesta feinada i no acabar tinguent visibilitat, home, és una llàstima. Però sí, sí, ja ho farem i tal, i es deixa fer això. També aquí entra uns amics que fan vídeo i diu, home, si estàs muntant tota aquesta història d'aquest tinglado, que són escenes molt treballades amb molta gent, perquè no hi posem vídeo i fem un curtmetratge, i també es va fer.
I anar creixent,
va anar creixent el tema, fins que, d'alguna manera, el que estava pensat primerament per un tema d'imatge fotogràfica, va passar per davant el tema del curtmetratge, que ens va eclipsar completament pel volum de feina i de costos. I el llibre, doncs, bueno, queda, es publica, el descobrí el 2014, es presenta el curtmetratge on? Doncs al Bon Centre Cultural, i ja en coneixem el president Torra, que és el que de seguida veu claríssimament que s'ha de presentar allà, es presenta el curtmetratge allà, i el llibre queda apartat. Bueno, vull dir, allò va portar tants dificultats, diguem-ho així, per tirar-ho endavant, que vaig dir, ostres, deixem-ho reposar una miqueta, fins que passen els anys, uns quants anys, dic altres coses.
Uns quants estem en 2024,
però tot arriba. Terra, has de ser president, dic, cuita, quina casualitat, en Quim, president. I un cop deixa de ser president perquè penja pancartes per allà al Palau de la Generalitat, que es veu que no podia fer-ho, doncs...
Jo li agraeixo l'Òscar perquè m'està fent la biografia que no hauré de fer jo.
Bueno, no, jo estic explicant com ha arribat.
Sí, sí.
Després, com deixa de president i sé que té el despatx a Girona, dic, m'he de trobar amb ell i jo crec que ell ha d'escriure aquell llibre. Ara hem de fer el llibre. Estic durant un temps buscant, vull intentant quadrar la seva agenda per poder tenir aquesta reunió, faig la reunió, li presento projectes i un d'ells és, hem de fer aquest llibre de Sant Jordi, tu l'has d'escriure. I ell, bueno, vull dir, em sembla que ja ho tenia pensat prèviament això, però bueno, van ser les meves imatges i el refrescar una mica el tema aquest, que va dir, va, vinga, doncs fem-lo. I bueno, i aquí estem, va fer el llibre i després Cosa Tània va creure amb el llibre aquest, i aquí tenim el llibre, vull dir, res més que això, i supercontent que finalment, després d'11 anys que s'iniciés aquest projecte,
esclar, es diuen aviat,
gràfic,
11 anys,
ho tinguem aquí.
Jo tenia moltes preguntes, però Òscar, m'has fet tota l'entrevista ja, eh?
No, home, no.
No sé com hem de fer això ara.
Jo d'aquí,
no
d'aquí, sóc el menys interessant, eh? Vull dir, que ja, a l'entrevista...
No, jo penso que tots no. Posem un granet de sorra, no?, per crear un projecte, però és molt bonic perquè sí, una de les coses, doncs, que si té el 131è president de la Generalitat de Catalunya, en Quim Torra i Pla, és que havia estat director del Centre Cultural del Born, aquí és on hi ha aquest nexe d'unió. Clar, una de les preguntes era, quan veu tot aquest projecte, no? De què s'enamora? Però clar, és que ja l'ha viscut aquest projecte.
Jo havia viscut el projecte en la realitat. Jo, efectivament, vaig poder portar tota la gent de Montblanc, de la Setmana Medieval a Barcelona, que va ser un dia magnífic i molt divertit veure el cavaller Sant Jordi amb el seu cavall blanc passejant per la ciutat de Barcelona. Això no té preu. També després em van honorar poder fer el pregó, m'han donat l'espasa com a president. En fi, jo també tenia i sentia que tenia un deute amb Montblanc. I clar, i de sobte l'Òscar un dia se'n presenta amb aquestes fotografies extraordinàries.
Són espectaculars.
I llavors, clar, és que no podies dir que no, al contrari, no? Dius, ara ho veig clar, ara veig que sí, ara veig que s'ha de fer el llibre, i s'ha de fer un llibre que combini la llegenda amb la història i que ens ajudi a retornar una mica al Sant Jordi heroi, no? Que el tenim una mica oblidat. I aquí ha anat sortint un projecte que la veritat és que m'ha fet molt feliç i estic molt content.
Bé, un projecte que jo l'estic tocant i me n'emportaria uns quants cap a casa. Vull dir, jo penso que ja tinc llibre de Sant Jordi.
L'editora estaria contentíssima.
Jo tinc llibre de Sant Jordi aquest any. A més, és un llibre que molts podreu dir, sí, es parla de Sant Jordi, quan arriba Sant Jordi tothom parla de Sant Jordi. No, la mirada és molt diferent. Aquí parlem de mites, parlem d'herois, parlem de llegendes i parlem d'història. Aquí hi ha una línia fina on es dibuixa i es va desdibuixant una mica tot això, no?
Correcte.
L'heroi, el mite, la llegenda, la realitat, la història. Uh-huh. Què hi trobarem de punt diferent? Quina és la mirada, precisament, d'aquest llibre que el fa únic?
Sí, sí, ho acabes de dir perfectament. No? Penso que és un llibre únic perquè aquest enfocament, primer, narratiu visualment, no ho havia vist enlloc. I sobre com escriure la llegenda de Sant Jordi, tots estem una mica acostumats a la llegenda de tot que ja coneixem i que és universal. Llavors, a mi m'interessava molt anar saltant de la llegenda a la història, de la història al mite. I, per tant, primer començava per l'heroi, és a dir, el màrtir Jordi de Capadòcia, que justament és martiritzat per la defensa del seu cristianisme. Com, justament, arran de les creuades i quan els creuats tornen a Europa, el mite d'aquell guerrer sant es va escampant per diferents contrades europees, a Catalunya, a Anglaterra, a molts altres llocs, no? I fins al punt, també, de que Sant Jordi va absolutament lligat a la història de Catalunya, no? Sant Jordi ja és present, és a dir, s'apareix en les batalles, i hem d'entendre-ho com un mite, però com el símbol, però de la força que ja té el mite de Sant Jordi, s'apareix en la conquesta de València, s'apareix en la conquesta de Mallorca. Sant Jordi era el crit amb el qual els almogàvers anaven a la guerra i a la batalla, no? I per tant, el crit de Sant Jordi, firam, firam, es conquereix mitja Grècia. La creu de Sant Jordi és la bandera amb la creu de Sant Jordi, és la bandera nacional, encara el 1714, no? I els diputats de la Generalitat es baten amb ella, no? I enarbolen la bandera de la creu de Sant Jordi, que com totes les banderes del país, amb la desfeta de l'11 de setembre seran cremades públicament per escarment dels catalans, no? I una mica això fa que a partir d'aleshores un Sant Jordi que havia estat tan present al país deixa de ser-ho, deixa d'estar tan present, no? És un càstig també de la derrota de 1714, fins que la Renaixença torna a agafar l'heroi, no? I, per exemple, Joan Maragall fa aquesta frase tan bonica que diu, quan un país agafa un heroi com a patró, és que vol reviure aquelles heroïcitats. I a partir de la Renaixença torna l'heroi. Però em dona la sensació que aquests últims anys és una figura que bé, també amb tota l'explosió d'unir el dia de Sant Jordi amb els llibres, amb les roses, amb la princesa, el perdem una mica de vista amb ell, el que ha significat ell en la història. I aquest llibre pretén una mica reivindicar-lo.
És que avui m'esteu fent l'entrevista els dos, eh? No sé, eh? Perquè, clar,
ens allarguem molt,
sí,
eh?
Sí, sí, no, però és que jo tenia ja la frase preparada, la cita d'en Joan Maragall.
És que és molt bona. Sí,
perdó. Tenia aquesta cita, precisament, és la Cobra Llibre, la cita que trobem a l'inici, i és que jo la llegia i pensava, realment, aquest Sant Jordi nostre no pot baixar la guàrdia, eh? No la pot baixar.
No pot baixar la guàrdia.
No, no la pot baixar, els dracs que semblaven extingits, però és que sembla que es vagin multiplicant a cada una de les èpoques i de les etapes. Per tant, és una història que hem de tenir molt viva i molt present.
Sí, quan diem que hem de mirar al passat, però perquè també Sant Jordi és el símbol i és l'heroi pel present i pel futur, és una mica amb aquesta idea, no? De dir, certament hem matat molts monstres al llarg de la nostra història, però en tenim uns quants per endavant. I bé, és senzillament que no és inocu que un país esculli un heroi com a patró. I penso que el nostre té tota una sèrie de valors molt, molt positius pel país, i a mi m'agrada molt aquesta figura del guerrer, de l'heroi, de l'home que s'enfronta a tots els perills i que vol guanyar la llibertat, no?
És una metàfora preciosa que jo penso que també arriba en un moment, doncs, que necessitem aquesta mirada, no? Aquesta positivitat, i en un dia tan meravellós com és Sant Jordi, no? Que tothom surt al carrer, que veiem tota aquesta llum i alegria. Bueno, si plogués aquest any també estaríem tots contents.
També.
No? Vull dir,
sí.
A l'editorial em diuen que no, però bé, nosaltres parlem de llum i alegria, la Marta diu que no, però també seria beneïda. Aleshores, l'última pregunta ja sí que seria una mica com espereu aquest Sant Jordi, quin desig de Sant Jordi demanaríeu, com viureu una mica, no?, en aquest... Sempre hi ha un desig de Sant Jordi. Els escriptors el tenen clar, que és publicar molt. Òscar, tu seria fer moltes fotografies més.
No. Jo aquest Sant Jordi, principalment, serà el Sant Jordi aquest llibre. El llibre que hem fet juntament amb el president Torra i amb Cossedània. I crec que, home, m'agradaria que aquest llibre fos un llibre de referència pels catalans. Vull dir, que la gent el comprés, però no el comprés perquè l'he fet jo, sinó perquè el comprés perquè realment es senten orgullosos del que som i d'on venim, no? I res, vull dir, crec que l'aposta de Cossedània per fer un llibre de tanta qualitat i a més amb un preu tan i tan contingut, crec que ningú o tothom no pot tenir l'excusa de no comprar-lo.
Òscar, et contractaré, ho saps, no? I l'editorial ja t'han contractat. Ja ho heu fet. però realment hem de dir que l'edició és absolutament preciosa i les fotografies les heu de veure. És que no es poden ni explicar, s'ha de tenir el llibre a les mans.
Jo crec que, a més, és un llibre que et permet diverses lectures, per seguir fent una mica propaganda del llibre. És a dir, hi ha una lectura, si vols, molt més ràpida de les fotografies, però hi ha una altra lectura del text, i després de les fotografies i el text, vull dir que permet per diferents lectors una aproximació a Sant Jordi, una mica ho diem així, no? com mai s'havia vist fins ara i com mai s'havia escrit fins ara.
I nosaltres contents de poder donar veu i de tenir aquest llibre a les mans i de gaudir-lo. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i ja sé que és aviat, però feliç Sant Jordi.
I tant que sí.
I que sigui per molts anys. Eh?
Per Sant Jordi i per Catalunya.
Obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
Moltes vegades dic que estem d'enhorabona quan surt un llibre, però avui especialment perquè és un llibre també d'aquells que espero, que tinc ganes, que desitjo, que no saps mai quan escriurà, quan acabarà una novel·la, quan la presentarà, i quan te n'adones que ho ha fet, penses, ei, 2024 serà meravellós. I és que tinc a les mans Ara sóc un llac, de la Natàlia Cerezo, publicat per Empúries. Natàlia, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per tenir-me.
Ens tornem a trobar entre lletres.
Fa molta il·lu.
Sí, perquè ja ho esperem l'una i l'altra,
sí.
No? És que hi ha llibres que enamoren, hi ha persones que enamoren, i la Natàlia, una de les coses que tens que sempre he dit és que aquesta gran sensibilitat la transformes amb una mestria i amb una dolçor a les històries quotidianes, que és espectacular.
Gràcies.
Jo sé que cada vegada més, a mesura que vas escrivint, bueno, ja vas tenir molt d'èxit, eh? Ja venim d'una prèvia, no?, del Premi Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya, amb el recull de contes de les ciutats amagades, que és així, on ens vam conèixer. I després va arribar la novel·la i van passar tants anys. Us la recomano, qui no l'hagi llegida, és preciosa. És un viatge preciós, de veritat. L'heu de llegir. Ella ha estudiat traducció i interpretació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha viscut a Copenhague, Taipei, Barcelona i Sabadell. Quatre escenaris. Mira, Barcelona i Sabadell encara, però... Copenhague i Taipei, com que no...
Molt intensos.
Sí, i ho dic perquè, evidentment, sortiran al llibre, estan en aquest llibre. Has fet també, has escrit tots els títols d'una col·lecció infantil sobre dones catalanes a la galera. Recupereu-la, meravellosa. El 2018 va ser seleccionada al programa 10 de 30 del Ministeri de Cultura, que la va dur durant 3 anys a diverses fires de llibre d'arreu del món i marquen de Bolívia fins a Kuwait. El que has arribat a passejar i a tombar-te amb la literatura, és que això sí que t'ho envejo de debò.
Sí, la veritat és que vaig flipar molt amb això. Va ser molt, molt divertit i molt, molt xulo, la veritat. Em van portar a Bolívia a fer cursos de narrativa, vaig estar a la fira del llibre dels Emirats, a Kuwait també, i res. La veritat és que és una passada, jo no m'ho esperava gens tot això.
Bueno, no t'ho esperaves, però si ja a les ciutats amagades ja va ser com un boom, una vàgina, ja ho vas viure com una bogeria, això.
Sí, però no t'acabes d'acostumar mai, crec. Com que escriure és una cosa que fas a casa, tu sol, jo amb un got de Coca-Cola i els gats donant una mica pel sac perquè s'asseuen a sobre del teclat i aquestes coses, doncs bueno, no costa de concebre que al final arriba a alguna banda.
Doncs ja veus que sí. Que dona molts atoms. Tot i potser aquesta és la fórmula, no? Els gats damunt del teclat, una habitació desendreçada, que jo sempre dic que no cal ser tan polit, a vegades. Sí.
A casa tenim llibres per tot arreu, fins i tot a la cuina.
Però això és vida.
Sí, sí. És que jo necessito tenir alguna cosa per llegir allà on sigui, fins i tot si estic cuinant, que passa poques vegades. Però...
Bueno, avui ve acompanyada i veig que somriu l'acompanyant, perquè això no sé si ho gaudeix o ho pateix. Això serà un altre programa. Bé, això vol dir, ja ho sabeu, que és també una gran lectora. Ella també col·labora al periòdico i a l'Ara, i l'han traduïda al castellà, a l'italià, a l'anglès i al rus. I ara arriba al Ara soc un llac. Per què dèiem que ha viatjat tant? I és que aquí trobareu unes quantes històries, 5 històries. Taipei, dues illes, el fill d'Ariadna, sacrifici i caminem sobre l'aigua. Aquesta és l'estructura que tenim d'Ara soc un llac, i no deixa de ser una mica també cada relat, el que has viscut, experiències viscudes o que tu has vist.
El Josep Lluís Badal, que és un escriptor superguai i que hi tinc molt bona relació perquè va ser més o menys profe meu a l'institut, em va dir que el llibre, i això em va semblar molt interessant perquè jo no hi havia caigut, que era com un viatge que anava des de l'aigua que es mou, amb el tifó, amb els balnearis, que és aigua en moviment, el fil d'Ariadna també hi ha bastant moviment, fins a la calma de caminem sobre l'aigua, que és com que fa el contrapunt de la resta de contes del llibre, i es torna calmat.
Una cosa molt bonica és que parles de les relacions. O sigui, hi ha aquesta metàfora de l'aigua que és present en cada un dels relats, potser el fil d'Ariadna, no ho sé, ara si em recordo la lectura, no, però és el que més m'ha agradat.
Me l'alegro molt.
Ho dic amb veu fluixa, no? Amb veu baixa, però realment jo m'ha fascinat molt aquest relat.
A més, és que era el típic que no sabia si incloure o no, i el vaig reescriure tot sencer perquè la primera versió no m'agradava com havia quedat. I el vaig reescriure tot. I ara doncs estic més satisfeta, sí que crec que, tot i que és molt diferent, el to és molt diferent de la resta dels contes, sí, crec que a un nivell més profund sí que encaixa bastant. I res, això, m'alegro molt que t'hagi agradat,
sí,
perquè
per sí,
m'ho vaig passar molt bé fent-ho.
A més, sí, a més, queda al mig. Però queda al mig del llibre, per tant, és com un parèntesi, que no? Com aquest espai, i després tornar una mica a la línia. Però de profunditat, tots n'atenen. Les relacions. Què tens tu amb les relacions? Perquè aquí tenim les relacions d'amistat, les familiars a tots els nivells, mares, filles, parelles, germanes. Sempre aquest pas del temps entre les persones, no?
És que al final les persones és el que ens queda, no? Bueno, les persones i els animals. També està molt clar que si tens una mascota, un gat, un gos, el que sigui, també el canvi pot veure's amb ells, i de fet també m'agrada molt introduir animals als contes, perquè també és una altra mena de relació la que tenim. Però en els humans es veu més clar perquè simplement perquè et poden contestar.
No? Bàsicament, sí.
Bàsicament, se suposa que pots tenir una conversa més o menys coherent amb els humans, no?
Que no és de guaus ni de miaus.
Exacte. Llavors, el que jo volia fer amb el llibre era, a través de l'aigua i del mirall i de tot això, doncs, submergir-se una mica en la identitat dels personatges i fer que aquests personatges es preguntin qui són. Però clar, un no es pregunta qui és davant del mirall, o no només ho fa davant del mirall. Els altres fan de mirall per nosaltres. No ens comportem igual davant de la nostra mare que davant de, no sé, d'un cap, per exemple. Llavors, el que m'interessa és això, és com les relacions ens determinen i com poden ser mirall, que de vegades és un mirall fidel, de vegades un mirall que deforma.
És una bona metàfora, com tot el llibre, no? Que anem jugant, no? En aquest viatge, ja sigui per diferents països, com diferents moments, no? A mi una cosa que també m'ha agradat, que l'he vista molt a Taipei, que és el temps. La memòria, el record i la nostàlgia. El que érem i el que som. Aquí també ho he jugat molt bé, això.
Sí, però és que és així tal qual. Taipei, per mi ja a nivell personal això va sortir d'un sentiment que tinc meu, encara que el conte sigui mentida. És un sentiment que sí que l'he sentit, no? Que és aquesta sensació que el temps que està allà, d'alguna manera, és una bombolla. Puc veure-la, però no hi puc entrar perquè ja ha passat tot. M'interessava era veure com una relació que d'alguna manera amb el temps s'ha deixatat, ha deixat de ser tan intensa, com continua sent una cosa molt important per algú. que és per aquesta protagonista. Llavors aquí és quan vaig pensar, vale, llavors necessito que això sí que sigui un diàleg amb si mateixa només. Per tant, l'amic el vaig posar en coma per això, perquè si no la bombolla esclataria. I per aconseguir la nostàlgia de debò, de dir, és un temps que no tornarà, jo ja no sóc la mateixa, no només se m'ha mort el temps, sinó que m'he mort jo en el procés perquè ja no sóc la mateixa persona que abans, vaig dir, doncs poso l'amic en coma. I va sortir així.
Bueno, és... Sí, realment, clar, sembla molt dur, no?, de dir, posem l'amic en coma, però sempre es busca una excusa per poder desenvolupar altres punts, no? I en aquest cas, aquesta mirada, no?, interna. Hi ha una cosa que tens alguns dels relats que m'agrada molt, que és una mica la mirada cap als ancestres, cap als amulets, cap a les pedres, cap a la màgia, una mica aquesta part, no potser excessivament esotèrica, però que hi és, que està present molt la màgia també.
Sí, és que sóc molt friqui. Llavors, no crec en la màgia ni en coses així, però el tema de, per exemple, el tarot, el fil d'Ariadna, em semblava que donava com una dimensió nova al personatge de l'àvia, perquè, no sé, l'àvia que t'imagines que tens... Bueno, la meva iaia no sabia tirar les cartes del tarot, m'hauria molat molt que en sabés. No puc fer servir un recurs només en un lloc, ha de tenir com tota una continuïtat, no? Llavors, perquè els contes en si doncs s'equilibri i, per dir-ho d'una manera una mica snob, dialoguin amb ells, no? Llavors, per això vaig deixant doncs com engrunetes, com el polset. Era el polset qui deixava engrunes o sí. Hansel i Gretel?
No, Hansel i Gretel, que deixaven... Sí, era Hansel i Gretel.
Sí, oi? Bueno, algú que es perdia al bosc deixava engrunes.
Hansel i Gretel.
O pedretes.
Sí, que els abandonen al bosc. Però... I després hi havia una frase que ara m'agradaria recordar qui la va dir, que és que el riu que passa mai és el mateix. I això me l'he recordat llegint Taipei. Ja veureu que jo penso que cadascú de vosaltres, lectors, us enganxareu amb un relat o amb un altre, no? Però que sí que en tots ells hi ha una profunditat. I després hi ha una cosa... que és, això és un art. Art d'escriure i art de llegir, de saber llegir, que són els finals. Són uns finals que et xoquen, no? Que són, jo he dit que són sibilins, comentàvem abans de començar aquesta entrevista, que són uns finals sibilins. Aquí has gaudit, eh?
M'ha agradat molt que utilitzis la paraula sibilí, perquè jo no hi havia pensat, però és exactament el que estava buscant, com una mica... una punyalada com que no t'espera. O hi ha una notícia que em fascina d'un senyor fa molts anys que anava en metro i no es va adonar que li havien clavat un ganivet, i no es va adonar fins més tard. Doncs jo volia que els finals fossin així, que no t'adonessis que t'havien clavat un ganivet fins més tard, que diguessis, oh, què ha passat.
Sí, sí, perquè clar, vas llegint tota una història i estem acostumats que quan s'acaba la història hi ha un final molt concret. I els finals de la Natàlia aquí, en aquest cas, no són concrets. I tenen molt a veure, amb el conte, però són una sacsejada de dir... Jo n'hi va haver un, ja t'ho he dit, que vaig pensar, no has llegit bé. Tira enrere i torna a començar. Que no deixa de ser un joc de lectura.
Sí, és que les respostes estan dins del conte, però també ho he fet treballar una mica. Perquè quan jo llegeixo no m'agrada que m'ho donin tot mastegat, ni tot... sobretot el que detesto és que es pensin que sóc tonta i que em vulguin fer sentir intel·ligent. Això no ho aguanto. I per això, o sigui, jo ja parteixo de la idea que el lector serà prou... anava a dir prou intel·ligent, però potser és tenir-s'ho massa d'allò, però que llegiran prou atenció per trobar... Sí.
Però està bé, perquè les persones que són grans lectores, que llegeixen moltíssim i que necessiten a vegades aquest punt, no? Hi ha persones que volen un llibre que els hi doni més. Hi ha lectors que prefereixen entreteniment, que prefereixen gaudir. I aquí un llibre amb moltes lletres no ho vol, prefereix un àlbum il·lustrat. Per tant, a tants llibres, tants lectors, o tants lectors, tants llibres. Si sou els que li doneu la volta, heu de llegir, ara sóc un llac. Però si sou també dels que no voleu una volta, però voleu gaudir del paisatge, de les descripcions, de la sensibilitat i de les sorpreses, també... És múltiple. Jo penso que és un llibre d'aquests, com diuen, aquests anoracs, que són reversibles, no?
Hola, que guai, sí!
Bueno, una mica això.
Que no guai.
No jo, sé. Jo estic dient, jo t'estic venent el llibre aquí. Que...
Moltes gràcies, perquè jo he de vendre no en sé gens. Però, no. Però sí, sí, sona molt bé.
Tu saps escriure i això és meravellós, perquè sempre hem connectat moltíssim a nivell de lectura. L'últim també, que m'ha resultat molt impactant, Sacrifici. Molt impactant, però molt real.
Sí.
Molt real. Jo, hi havia moments que m'aixecava de la cadira i pensava, però per favor, senyora!
Sí, sí, és que jo, la veritat, quan em va venir la idea va ser perquè vaig pensar, si fos una mare, seria una mare d'aquestes que odien els seus fills, perquè crec que no els entendria. I sobretot va ser a partir d'aquest d'allò de la mare no necessàriament ha d'entendre els seus fills, que vaig pensar, hola, aquí pot haver-hi alguna cosa interessant per veure.
És molt potent. Ja veieu que hi ha diversitat, perquè tenim des de mares que no entenen els fills, des de germanes que al final s'acaben retrobant i resulta que amb la mare no hi ha manera de connectar. Àvies que són un pou de sorpreses, com el fill d'Ariadna, i gats, molts gats.
Sí, això sempre.
Molts gats. Això és segell de la Natàlia Cereza.
Una mica, sí, em poso pesada, però és que... Tenim 5 gats a casa, o sigui que tard o d'hora han de sortir per allà.
Però el temps i l'aigua, com a personatges també, que van fluint en aquests 5 relats, en aquestes 5 històries, que no desvetllarem més. Jo penso que ja hem fet una mica... Hem destripat una miqueta el llibre. Ja no tirem res més, Natàlia. No sé si tu vols fer algun apunt final.
Bueno, moltes gràcies per tenir-me. Sempre que vinc aquí m'ho passo molt bé i sobretot m'agrada molt com llegeixes. Que llegeixes molt bé, ojalà tothom llegís igual de bé.
És qüestió d'agafar els llibres, com ho deies tu, amb passió.
Sí,
amb passió.
Això, amb passió.
Amb molta passió. Si hi ha llibres escrits amb passió i amb intel·ligència, els lectors després també ho notem. Així que moltes gràcies una vegada més i la fortuna, no?, de poder estar coincidint.
Sí.
Obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat. En profunditat. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Benvinguts al Calaix.
Mònica Socies.
D'entre totes les recomanacions que anem fent aquests dies, evidentment, posarem la mirada per als més petits de la casa. Els més petits i els més grans, perquè al final ens acabem enganxant els grans també als contes. Això és inevitable. I és el que m'ha passat amb Les cuques de llum, publicada per Obrador Editorial. Tenim la seva autora, que és Anna Maria Viñalonga, i té les il·lustracions de la Patricia Najar. Anna...
Hola, bon dia.
Quina cosa més bonica.
T'ha agradat?
M'ha agradat moltíssim, perquè les il·lustracions són molt boniques, però el que expliques també és bonic, important i necessari per als més petits. Però jo no diré massa cosa, Anna?
Bueno, no podem dir massa cosa perquè l'han de llegir, però bueno, jo crec que és una història adequada des dels més petits als més grandets. Dels petits, si van acompanyats amb els seus pares o l'àvia o algú que els hi llegeixi, doncs i els hi expliqui millor... Però és un conte on ens trobem amb la natura, on ens trobem amb els animals, on d'alguna manera el protagonista, que no és habitual, un dels protagonistes és un roser. Les plantes no solen ser protagonistes d'aquestes històries i a mi em va fer molta il·lusió que un roser fos el protagonista. I després surten les que donen títol al conte, que són les cuques de llum. No? Les cuques de llum, que són uns animalons que l'únic que fan és, sobretot, crear bellesa al seu voltant. Vull dir, si veus les cuques de llum a la nit, és com una cosa màgica, no? Perquè et sorprenen il·luminant la foscor, no? I, bueno, la meva idea era això, no? Reunir aquests dos personatges, el roser i les cuques de llum, i crear una història que fos agradable de llegir, que als nens els hi resultés bonica, i alhora que també digués coses sobre el món aquest en el qual vivim, entre les quals, doncs, que la natura és important, que les plantes s'han de cuidar, que hem de reconèixer la bellesa amb tot el que hi ha al nostre voltant, també surt un gatet... Bueno, és aquest amor per la natura i, d'altra banda, donar a conèixer un animaló tan poc conegut, crec jo, com la cuca de llum, que, a més, en aquests moments està passant un moment difícil perquè els homes els hi han deixat cada vegada menys hàbitats. Les cuques de llum no es reprodueixen com abans perquè elles necessiten foscor i la seva pròpia llum que elles generen per reproduir-se. I ara, amb tanta contaminació lumínica, això no existeix. I aleshores, bueno, també trencar una llança a favor de com hem de cuidar els hàbitats de tots els animals que hi ha al nostre voltant, perquè tots formen part de la cadena tròfica i tots són importants.
Bé, cal dir que el microcosmos, no?, aquest espai que es crea dintre del compte, ja ens fa respirar natura 100%. Tan important per fer aquesta desconnexió de la ciutat, del soroll, dels crits, també baixar una mica el ritme, no?, que és necessari, Anna.
Home, molt necessari. Molt necessari. Jo, quan vaig escriure el conte, també pensava en un lloc que per mi era màgic, que va ser una casa que jo vaig tenir llogada molts anys a l'Empordà, en un poble molt petit de l'Empordà, i allà hi havia cuques de llum, i hi havia foscor, i es veia el cel d'una manera extraordinària, cosa que costa molt de fer, perquè allí hi havia a la nit poca contaminació lumínica, i he pensat molt en aquell indret, no? En el meu jardí, en els parterres arrodonits... Bé, una mica així.
Doncs ja sabeu que teniu aquí una història, també jo diria que d'amor, no? D'amor a la natura, d'amor als animals, i és que Anna, tu sense els animals no.
No sóc res. És veritat, sóc una animalista convençuda, m'agraden molt tot tipus d'animals, respecto molt la natura i respecto molt totes les vides, que com he dit abans, totes són imprescindibles.
Doncs teniu aquí una història molt bonica, titulada Les cuques de llum, està publicada per Obrador Editorial i espero que pares i fills, tiets, tietes, àvies, tots, s'endinsin en aquesta història i se l'expliquin els uns als altres. Anna, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Calaix obre la calaixera de les novetats. T'animes a llegir?
Les nostres recomanacions per Sant Jordi d'avui comencen per Si una tarda de juliol, un borinot, de Pep Puig, publicat per l'altra editorial.
Una narrativa que t'agradarà.
Una història sorprenent, plena d'amor, antibel·licista i amb un misteri que ens tindrà enganxats a les seves pàgines fins al final des d'una mirada adolescent. La segona proposta porta el segell de l'editorial Cossetània.
Assaig d'història.
La Catalunya emergida, històries d'un bocí de país que els pantans van engolir. De l'Òscar Palau Just i en Jesús Jordi Pinatella, amb les fotografies d'en Josep Maria Montaner Fontarnau. Per als que vulgueu descobrir què tenen en comú Leo Messi i en Bandoler Serrallonga?
Com és la societat?
Quin mal final va tenir el pèrfid comte d'Espanya? I descobrir moltes més històries d'una Catalunya submergida.
T'animes a llegir?
Guanyaràs una mar llisa? Publicada per Periscopi, és una de les novel·les que més esperàvem.
Més narrativa!
Llegir amb Miquel Martín Sierra és viatjar en les històries, desconnectar per endinsar-nos en el territori, en els personatges. Entre la realitat i la ficció, en Miquel ens trasllada a la vida dels corallers catalans que s'aventuraven en aigües llunyanes durant el segle XIX. Una ploma que sempre ens emociona amb el seu estil, amb una llengua acurada i plena de bellesa. Des de l'editorial Nexum ens arriba la història de Catalunya segons ChatGPT.
Intel·ligència artificial? No. Intel·ligència històrica.
Un llibre a cura d'Oriol Urfila, editor de Nexum Edicions. Des dels primers pobladors fins a l'era moderna, narrant esdeveniments històrics clau amb un gir còmic. Per als amants del rural noir, Laia Vilaseca aterra novament a les nostres vides lectores amb L'illa del silenci, publicada per Rosa dels Vents.
Vols una de Negrota?
L'autora de La noia del vestit blau i Quan la neu es fon, amb dues novel·les amb gran èxit de vendes, torna amb un thriller ambientat al Pirineu. El punt de partida, any 1982, un triple assassinat a Sant Jordà, un petit poble del Pirineu català, i la detenció de l'assassí. Però què hi ha de cert en la investigació? Passa el temps i el silenci es trenca. Desaparicions i un sobre misteriós faran que la veritat s'obri camí.
Sí que m'agrada llegir.
Misteris de la boira, de la Selena Soro, publicada per Columna, obria la biologia que ara es completa amb L'últim corb. Guardonada amb el Premi Carlemany per al foment de la lectura
i el Premi Alba per a la millor novel·la de fantasia juvenil en català va ser tota una revolució.
Fantàstics relats!
Premiada pels joves i amb lectores de fins a 88 anys, va ser un èxit de vendes. Els seus lectors ja poden gaudir de la segona part, L'últim corb, on la Gala i el Ciaran ens tornaran a acompanyar en una aventura on el tirà que Vega ha prohibit l'amor. Fantasia, natura, misteris, amistat, amor, enginy, la bellesa de les descripcions, la reflexió sobre la vida i la mort, sobre nosaltres. Escenes on la foscor ens fa admirar encara més la bellesa. Costa definir en pocs mots aquests dos llibres. Us recomanem que els visqueu directament.
T'animes a llegir?
El Calaix. Obre'l. I trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
per a la xarxa.
El Calaix. Obre'l i connecta't. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Pregunta, comenta, proposa, suggereix. alcalaix.onalatorre@gmail.com.
El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa amb disseny sonor de Josep Maria Soler, producció i presentació Mònica Socies. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix.
Obre'l.
I trobaràs entrevistes culturals
en profunditat.
El Calaix. Obre'l.
I trobaràs cultura.
Calaix.
Obre'l.
I trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
per a la xarxa.
chao.
Encetem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries Dua Ulla i de ràdio. Sergi Guiu, bueno, són molt bones.
Està gens malament.
Molt bones.
No està gens malament.
Avui
feia dies...
Avui m'ha sortit bé.
Feia dies que no ho feies tan...
Tan seguit.
Tan bé.
Tan...
Sí, a l'hora de dir els noms crec que hi ha hagut alguna petita errada, però...
Petita errada, eh?
Però no passa res.
Però
és normal, és culpa de l'Ivan, perquè com que ve quan vol... Te fa canviar la sintonia, l'entradeta aquesta. Clar. Un dia és Sergi Guiu i Ivan Usson, l'altre dia només és Sergi Guiu, avui torna a ser Sergi Guiu i Ivan Usson. Com que parlàvem després la setmana passada, doncs l'Ivan no va voler venir, però bueno, la vaig organitzar jo també la setmana passada.
Això és una fal·làcia. Imagino que ho saben els oients. Però bueno, sí, no.
Notícies en xarxa.